Arriba l'estiu i sabeu, i estan aquelles manies de operació biquini, bé, anem a perdre pes, vinga, operació banyador, va, tu no... Clar, és un moment, no per tots, no per tots, afortunadament, però sí que hi ha un sector de la població molt sensible davant de tot això, quan va a la platja, doncs, mostrar en certa part el seu cos. I ja no només això, sinó l'estigma de la gordofòbia, que seria possiblement un terme durillo, tot s'ha de dir, durant l'estiu segurament seria una d'aquestes peces que fa que això creixi, la gordofòbia. Creix tot això a l'estiu? Doncs parlem de tot això amb la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, l'Andrea Arroyo, que la tenim al telèfon. Andrea, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bé, comencem. Definim, la mateixa paraula defineix, però què és la gordofòbia?
La gordofòbia és un fenomen social que es basa en un rebuig i en una discriminació cap a les persones que pateixen obesitat. I llavors això el que comporta és un fenomen a la mateixa vegada d'estigmatització. Sobretot estigma associat al pes, a l'excés de pes, i sobretot un estigma associat directament a la condició d'obesitat en general, amb tot el que comporta.
És a dir, que ja no és el complex o el sobrepès d'una persona mateixa conforme a si mateixa la seva autoestima, sinó de la resta de persones conforme a aquella persona.
Correcte. És tot el conjunt d'esdeveniments que es poden produir entorn en aquestes persones que dius tu que pateixen obesitat, tot el conjunt de fenòmens que es produeixen entorn a les seves situacions socials, és a dir, de part de l'entorn social cap a elles.
Clar, això fa, suposo, que encara es mini més aquella autoestima si és que no té una personalitat forta. En aquest cas, segurament es pot veure molt, molt afectada. Per què passa la gordofòbia? Perquè, clar, jo puc entendre, en principi podria entendre que, ostres, tinc sobrepès i jo em vegi al mirall i digui, ostres, no estic d'acord amb el meu cos, vull dir, he de fer alguna cosa, però que la resta em diguin? Vull dir, d'on surt això? És una cosa que em costa encaixar, això.
Sí, la veritat és que és bastant discriminatiu només pel fet de que al final no cap persona, no, hauria de patir rebuig per la seva figura o per qualsevol mena de condició, de la mateixa manera que pot ser estigmatitzant que li diguis a una persona depressiva perquè pateix una depressió, perquè al final nosaltres no ens definim, no?, per les patologies que tenim, sinó que per damunt de tot som persones. Llavors, al marge d'això, aquest fenomen, diguéssim que l'origen pot ser multifactorial, val? I un dels factors, diguéssim, més diana o que, diguéssim, forma part d'aquest eix central, sí, és que vivim, la realitat és que vivim en una societat on hi ha un ideal de bellesa que està directament associat a la primor. Llavors, tothom o tot cos no normatiu, no?, que s'allunya d'aquests canons de bellesa de primor, doncs al final ha de rebre el missatge social és que ha de rebre una discriminació, perquè, clar, no pertanys en aquest canons de bellesa que suposa que has de seguir i que, a més, un altre factor és que aquests canons estan associats a l'èxit. Per tant, com que no pertanys en aquest ideal de bellesa de primor, tens un altre tipus de cos que no és l'esperat a nivell social i a nivell de context, no seràs una persona tampoc amb èxit i, per tant, indirectament, no, pues, et rebutjo. O directament hauries de patir, no?, o hauries de rebre aquesta mena de distintiu, no?, diferencial. I aquest diferencial, doncs, es converteix en discriminatiu en el moment en què ja li donem un tracte diferent només per la forma o pel seu aspecte físic del cos, en aquest cas, per tenir sobrepès o un excés de pes.
Clar, jo, d'entrada, amb tot això que estàs explicant, suposo que això encaixa més i m'aixaca molt a les persones que no tenen eines per lluitar contra això, no? Per tenir una barrera. Penso ara mateix en els adolescents i les xarxes socials, que són aquest aparador malèvol a vegades amb aquestes coses.
Sí, de l'aspecte físic i dels filtres i de tota aparença, no? Al final de que tot va bé. Sí, però no només això, sinó que això fa molt, molt de mal a nivell de conseqüències psicològiques, mentals i emocionals.
Sí.
Perquè la gordofòbia, a més, és un fenomen discriminatiu que es pot produir en qualsevol entorn. Hi ha gordofòbia en entorns sanitaris, per part de professionals sanitaris, hi ha gordofòbia en entorns laborals. A tu et poden deixar d'agafar en una entrevista només pel fet de que tinguis un determinat cos, i això passa, és una realitat, i sobretot hi ha gordofòbia en qualsevol mena d'entorn social, des d'entorns ara més d'estiu, no? Com parlàvem, de que poder pues, es produeix més freqüentment, no? En situacions que hi ha pues, d'exposició al cos,
Sí.
com d'altres tipus d'entorns socials.
Ho estic flipant una mica, perquè puc entendre que tots som una mica gordofòbics?
Indirectament
Sense adonar,
vivim.
fins i tot sense adonar-nos,
Sí,
allò de fer coses
sí.
que no sé, no vols
Sí,
fer o no,
però...
no una intencionalitat conscient, però...
Ah, exacte, sí. Diguéssim que vivim tots en una mateixa societat i aquesta societat indirectament és una mica gordofòbica ja. O sigui, ja és un tema de tret de la societat en la que vivim. I clar, al final en la societat estem tots. Llavors jo crec que tots podem tenir una mena de mínima responsabilitat. Evidentment, aquí ja entraríem en temes de responsabilitat individual, responsabilitat col·lectiva, però sí que és veritat que al final cap persona hauria de rebre cap comentari ni cap prejudici ni, òbviament, cap mena de discriminació o de rebuig pel cos que tingui, independentment de la forma, del seu aspecte i, evidentment, del seu pes. Això és independent perquè al final tots els cossos han de ser vàlids i haurien de ser vàlids i per suposat haurien de ser acceptats socialment parlant.
Com podem protegir els nanos de la, els petits, els menors de la gordofòbia?
A base de molta educació, des de la importància de la nostra essència, al final cada persona és única en aquest món, no? És a dir, Andrea Arroyo, jo parlo per mi, no hi ha una altra persona en aquest món com jo, amb les meves virtuts i els meus defectes. Llavors, al final, tots som únics i especials per uns determinats motius o raons, i això fa que simplement per aquest fet ja tinguem un valor, no? Per dir d'alguna manera, com a persones. Llavors, aquest valor, jo crec que un dels pilars més bàsics és que aquests nens creixin a nivell educatiu, amb l'educació i amb la informació de que aquest valor està en nosaltres i no en el nostre aspecte físic, que això és el que ens ven la societat, no? Que al final, moltes vegades, el missatge que reben els nens i sobretot els adolescents, que deies pel tema de les xarxes socials, és que la importància de nosaltres mateixos radica en com tenim el cos, com tenim els braços, com és el nostre color d'ulls, pues ara com és la nostra qualitat de la pell, no? Amb totes aquestes rutines de skincare que ara ja es porten molt, no? Hi ha molt de moda. I al final no es tendeix a ressaltar o a diferenciar el valor de la persona pròpiament com a persona i com a essència. Simplement ens fixem en la part de fora, no? En la capa externa, per dir d'alguna manera, amb l'embolcall del
Sí.
regal, no? I al final el que ens caracteritza a mi com a Andrea és la meva personalitat i com sóc jo i el que li puc oferir, independentment del meu aspecte físic.
Doncs Andrea Arroyo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia. Fins la propera.